jo també el vaig veure en directe, era fase de grups, a mi em va encantar el partit, estic super d'acord, em va semblar extraordinari el partit i ple de matisos, però el dissabte estem parlant de marxar a casa o quedar-te a Qatar, i a mi em semblen dues seleccions, crec que està un pèl per sobre França encara, però Anglaterra déu-n'hi-do la velocitat que imprimeix els seus atacs, o sigui, té jugadors molt, molt ràpids, però és que a més tenen una qualitat brutal, ha juntat una generació extraordinària i serà un partit fabulós.
A mi l'únic, l'altre, ara ho has comentat, amb alguna, és una teoria potser absurda, segurament, que és estem fent un mundial de cromos Panini, i quan dic mundial de cromos Panini vol dir que les estrelles estan donant la cara, vaja, la gran majoria estan donant la cara. Estic parlant de Mbappé, estem parlant de Messi, estem parlant de Harry Kane, estem parlant
Neymar.
El primer partit va jugar molt bé. Efectivament, és a dir, les cares estan donant. I això no sé si és perquè és un mundial o que els clubs han fet de pretemporada d'aquestes estrelles.
Sí, home, clar. Això.
Cosa que em porta a... I després un element que col·lateral, i que així ja us deixo ja perquè parleu de tot. Segona, m'expliquen que les audiències a nivell global d'aquest mundial són extraordinàries. Extraordinaris. No sé si és perquè hem sortit d'una pandèmia i la gent té ganes de que passin coses grosses, però diràs, bueno, i també hi ha les lligues domèstiques, no? També les nacionals. O si és que al final resulta que col·locar un mundial al mes de novembre i desembre serà positiu pel futbol, entre altres coses, que, per exemple, els països més càlids, el juny-juliol estàs més pendent d'anar a la platja i als partits de les 8 de sopar a fora, que no als països de fred, quedar-te a casa per veure els partits, tant el de les 4 com el de les 8 del vespre. No sé jo.
És possible, és un mundial absolutament diferent. És un mundial que televisivament és bastant assequible, donat que hi ha un canal que ha fet tot el mundial a un preu rebentat i la gent es pot permetre el luxe de veure els 64 partits per 20 pavos, i això és que el futbol tingui un altre preu ajuda moltíssim a l'audiència, i els jugadors, evidentment, aquests jugadors dels que estem parlant, individual i col·lectivament, ho han guanyat tot, però ara el que han de guanyar és el Mundial per completar el seu currículum. I no solament aquesta satisfacció personal del currículum, sinó probablement tots ells tenen uns contractes amb els seus patrocinadors que representen una quantitat sideral de diners, encara que no sigui el més important. Jo crec que ells, exactament igual que passa amb els bons jugadors de golf, els jugadors de golf no juguen per guanyar un milió més o dos millors més al torneig de turno de la setmana. Ells juguen per guanyar el British o per guanyar l'Open dels Estats Units, o per guanyar la Ryder. Bueno, aquests grans jugadors el que volen és el trofeig, i el Messi, de fet, jo crec que porta tota la vida dedicat a guanyar la Copa del Món. I així com el del Joan Jordà de l'Mbappé, el dia abans la resposta de Messi a la inutilitat argentina va ser espectacular. Messi va ser el principi i el fi de tot. Crea l'ocasió i l'acaba rematant.
Per cert, una notícia última hora, apel·lació desestima el recurs del Barça per la sanció de 3 partits a Lewandowski.
Això va ser brutal.
Què?
Que això va ser brutal, perquè són partits importants.
Sí, sí, sí. És a dir, Lewandowski no podrà jugar ni contra l'Espanyol
ni contra l'Atlètic
de Madrid, ja d'entrada. Aviam, Segurola.
Bueno, sí, hay que hablar del torneo, hay que hablar de grandes jugadores, de los jugadores que estaban predestinados a ser estrellas. Esto no garantiza que vayan a ganar el Mundial, pero sí que les acerca. Curiosamente, 3 de ellos están en el Paris Saint-Germain, y curiosamente, o no curiosamente, 3 de ellos están relacionados contractualmente con Qatar. Es decir, que para Qatar esto es una fiesta, tener a Neymar, a Messi y a Mbappé, de alguna manera les une. No tienen selección, pero tienen a 3 jugadores que cotizan con dinero, con petrodólares de Qatar. Dicho esto, son 4 jugadores muy diferentes y 4 jugadores tan sustanciales para su selección que me cuesta ver a una de ellas ganando el Mundial si no tuvieran a uno de estos 4. Quizá Francia, que es un equipo que tiene muchísimos jugadores y muy buenos, podría aguantarlo, pero creo que Mbappé es tan diferencial que también en Francia es absolutamente relevante. Bueno, en todo este proceso, donde los grandes jugadores están bien, donde algunas selecciones tienen jugadores diferenciales, pero el equipo no es bueno, Argentina, por ejemplo. Argentina, yo creo que tiene un techo limitado, para mí, con Messi o sin Messi. Luego pueden ganar el Mundial, pero para mí tiene techo limitado. Ahora, en esta categoría España es una singularidad, la selección española, porque es un equipo que no tiene nada de esto, de lo que estamos hablando, y que, sin embargo, es un equipo que puede comprometer a todos ellos sí. si hace algo,
por ser equipo.
Si hace algo que tiene, que es muy difícil, es trabajar como un orfebre suizo, es decir, no equivocarse, ser un equipo de máxima precisión, minucioso, minimalista, yo diría, y sacar de los partidos y de ahí estos grandes jugadores de los encuentros. Es muy difícil, pero la única selección que yo veo que es capaz, a mí me parece, porque tiene una propuesta tan diferente con jugadores, entre comillas, menores, es la selección española. Ahora, para mí, yo creo que el partido que menos desea la selección española
es mañana.
Es el de mañana.
Sí, clarísimo. Bien, para acabar, Joanjo.
No, respecte a l'atracció que té el Mundial a la gent, que traduïda amb aquestes audiències de les que parlava, jo crec que a vegades subestimem l'efecte que té el futbol amb la gent. Mira que se'l vol encarregar, sobretot els qui manen, no? Amb podrint-lo, convertir-lo en un esport corrupte, en un negoci, millor dit, corrupte, però l'essència de l'esport prevaleix, i jo crec que el que dona un Mundial és impossible de trobar amb altres esports, perquè és un esport que agrada globalment al planeta, i jo tinc amics que em truquen i em diuen: aniràs a l'Anglaterra a Senegal? Perquè jo el veuré avui amb tots els amics, i és un efecte que és brutal, i això prevaleix amb la corrupció, amb el VAR, que també és una interferència en el món del futbol, les realitzacions televisives que també el contaminen, perquè jo crec que hi ha un abús de segons quines retransmissions ens afegir elements que distorsionen, però és que al final el partit, el futbol, queda allà un reducte, i la gent i l'atrau. I respecte al que deia ara sobre la d'Espanya, és veritat que Espanya és una anomalia en el sentit de que totes les seleccions favorites tenen estrelles, i Espanya, jo crec que l'estrella és l'entrenador. Sí. És a dir, és el magnetisme i a més és una cosa buscada. Ell vol atreure tota la tensió, tota la pressió, tot l'estrès en la seva figura, i això allibera una mica uns jugadors que no són grans estrelles, però que junts tenen força. Jo crec que no la suficient per arribar a nivells com els que parlàvem ara, en especial França, però és un equip que fa goig de veure, perquè sublima el col·lectiu i recupera això, tots els perfils dels jugadors de Luis Enrique. Ara que parlàveu al principi, abans de començar la tertúlia, de l'Aitana Bonmatí, jo crec que la formació d'aquests jugadors nous que entren a la selecció espanyola són una mica d'aquest perfil. Tu sents a parlar Rodri ahir a la roda de premsa, parles amb Pedri, que el vam entrevistar ahir, per exemple, Eric García, Unai Simón, Dani Olmo, que l'altre dia recordava que parla 5 idiomes i juga escacs a la concentració, sí, sí, precisament amb Unai Simón. Vull dir, són perfils de gent jove, preparada, molt poc divos, i que encaixen molt amb el que busca Luis Enrique, que és fer un equip, i jo crec que l'ha aconseguit. El que passa que és veritat que el Mundial és el que és, i el pot fer fora Marroc, per exemple. Sí, però a mi em sembla exemplar el fil que ha trobat Luis Enrique per fer o per construir la seva selecció.
Marroc té una cosa que sents Marroc i dius: com Marroc pot eliminar Espanya? No, però és que tu després...
No, molts bons jugadors.
La
molt bons
plantilla
jugadors.
De Japó... de Marroc, i veus que hi ha futbolistes, tindria 4 o 5, que poden ser titulars a l'Espanya, sobretot a l'Espanya de Luis Enrique.
Mm. Hay otra cuestión en este partido que a mí es extrafutbolística,
extradeportivo,
pero a mí me parece que es importante. Este es un derbi.
Sí, sí,
un
sí.
Derbi que un equipo lo vive, sí, como sí, un derbi, Marruecos, y otro equipo no lo vive tanto como España. Es decir, para España, que es la segunda vez que se enfrenta a Marruecos, y todos sabemos lo que ocurrió en el 2018 con el gol de Nesiri, hay que decir que España siempre ha visto la rivalidad con Francia o con Portugal, digamos los países cercanos, los países de su esfera. Pero Marruecos no. Marruecos...
Por lo que sea.
Está allá abajo.
Sí. Y es una mirada que... Ahora, en España viven registrados 1 millón de marroquíes. Más los no registrados. Es decir, me recuerda mucho al partido Túnez-Francia, que Túnez lo vivió como si fuera algo más que un partido. Y creo que en este
partido... ¿Y los franceses no?
Y creo que en este partido, en Marruecos, va a vivir el partido de una forma que España no lo va bien. Nosotros lo estamos mirando de forma futbolística. Tenemos mejores jugadores, tenemos peores jugadores, tal jugador podría tal... Pero para Marruecos es casi una reivindicación.
Sí, han demandado 400.000 entradas más.
Este factor, que muchas veces no parece que no pesa, yo creo que pesa muchísimo. Y sobre todo pesa en los derbis. Lo vemos a veces en derbis que parece que tienen que ir para un lado y van por otro porque hay una fuerza que está pesando sobre ese partido... que no és futbolística, però que té un valor enorme.
Són les 11 i 11 minuts, notícia d'última hora. Agents de la policia dels Mossos d'Esquadra, de la Divisió d'Investigació Criminal de Barcelona, han detingut dos homes de 51 i de 31 anys relacionades amb la trobada de les restes humanes a l'interior d'un contenidor a la cantonada dels carrers Casanova, Avinguda de Roma, fa una setmana,
dimarts.
En el marc de la investigació... Sembla que han trobat un domicili de la ciutat de Barcelona amb diferents indicis que relacionarien aquest indret amb la possible mort violenta, amb aquest esquarterament. Els dos detinguts passaran avui a disposició judicial, aquest mateix matí, segons acaba d'informar el Departament de Comunicació d'Interior i, en aquest cas, dels Mossos d'Esquadra. Bueno, i fins aquí les notícies. Jo ja sabeu que avui juguen, i us ho explico, per si algú no ho sap, avui juga... Japó-Croàcia a les 4 i a les 8 Brasil-Corea del Sud. I demà a les 4 Marroc-Espanya i a les 8 Portugal-Suïssa. Recordeu que de quarts de final tenim dissabte a les 4 de la tarda. Perdó, divendres a les 8 del vespre. Res al quant. Divendres a les 8 del vespre Argentina-Països Baixos i dissabte a les 8 del vespre França-Anglaterra. Un altre dia, perquè ara no tenim temps... Un altre dia, ara arriba l'Albert Sort, parlarem de les cançons que la federació, de cada federació, fa perquè els jugadors la cantin als vestidors. Així com Argentina va escollir Freed from Desire, que és una cançó que ahir la cantaven al vestidor de França, amb veies allà a Dembélé, a Mbappé, a Lloris cantant, la federació espanyola va escollir Migrant Noche de Rafael.
Sí.
Ho dic perquè cadascú agafa la música que vol, però és clar. Queda una mica allò, una mica Fernando Esteso i altres pagades. En fi, gràcies, Miguel Rico. Gràcies, Santiago Segurola. Gràcies i bona calor, Joan Jopallàs. Que vagi bé des de Doha. D'aquí a uns moments, Albert Sort recull amb El Gran Atracón.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset, directe del celler a casa seva.
Integració, creixement, formació, futur. Gràcies als programes d'ocupació impulsats per la Generalitat de Catalunya i la Unió Europea, les persones que més ho necessiten tenen l'oportunitat d'accedir al mercat laboral, formar-se o millorar el seu perfil professional. Les dones, els joves, les persones aturades de llarga durada i les que decideixen ser emprenedores veuen com milloren les seves oportunitats i el seu futur. Fons REACT de la Unió Europea. Oportunitats per tothom. Informa-te'n a treball.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
És nit de pau i tranquil·litat quan protegeixes casa teva, perquè amb l'alarma de Movistar t'assegura. Cas d'incident, t'avisen abans de 29 segons. I també truquen per tu a la policia, si cal. Celebra el Nadal amb una alarma per 34,90 euros al mes durant tot un any. Contracta-la fins al 31 de desembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
72 años y emprendes un proyecto de innovación. ¿Ser emprendedor no tiene edad? Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Del 8 a l'11 de desembre, visita el Mercat Medieval de Vic amb transport públic.
Artesans, taverners, firaires i espectacles repartits pel centre històric de la ciutat de Vic.
Els dies 8, 9, 10 i 11 de desembre, vine a Vic amb transport públic i viatja a l'època medieval amb tots els sentits.
Més informació a vicfires.cat.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Cada detall a casa compta per estalviar. Per això a Verti t'ajudem amb la teva assegurança de llar des de només 78 euros l'any. Podem fer totes les gestions des del mòbil. Verti, estalvia temps i diners.
Al meu país la pluja no sap ploure.
El canvi climàtic asseca els rius. Posa en risc l'abastament d'aigua i la producció d'aliments. Treballem per fer front a la sequera i garantir l'aigua, però cal l'esforç de tothom. Cada gota compte.
La pluja no la controles, la aixeta sí.
Generalitat de Catalunya.
Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan y hacen.
Amb els fons de la Unió Europea, milers de somnis com el de Raúl i Josefa de la Fundació Canària d'Investigació Sanitària s'estan fent realitat. Entra a planderecuperación.gov.es i fes el teu possible. Govern d'Espanya.
És nit de pau i tranquil·litat quan protegeixes casa teva, perquè amb l'alarma de Movistar t'assegura. Cas d'incident, t'avisen abans de 29 segons. I també truquen per tu a la policia, si cal. Celebra el Nadal amb una alarma per 34,90 euros al mes durant tot un any. Contracta-la fins al 31 de desembre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
De comercial de gasolina a ser un famoso cocinero con 65. ¿Cuál es la receta?
Tu també vols fer coses increïbles durant la teva jubilació? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestió de plans de pensions que s'adapta a tu ara amb fins a un 4% de bonificació per trasllat. Consulta en condicions a la teva oficina Mafre o a mafre.es.
Professionals, a Bricomar sempre us hem admirat perquè dieu les coses pel seu nom. On uns hi veuen només una paret, vosaltres hi veieu cada tipus de placa de guix laminat. A Bricomar també diem les coses pel seu nom. I com que ens dediquem a materials d'obra, ara canviem de nom per dir-los Obramat. Lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Milers de famílies necessiten la teva solidaritat per poder menjar. Col·laborar amb els bancs d'aliments és tan fàcil com donar a la caixa del teu supermercat. Tria l'import que vols donar i el convertirem íntegrament en els aliments que més es necessiten. Donar a la caixa del teu supermercat no té desaprofitament. Suma't al gran recapte del 25 de novembre al 6 de desembre.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. I ara, també a Barcelona. És fàcil, ràpid i comodíssim. Consulta les condicions i els codis postals on ja tens actiu el servei a bonpreuesclat.com. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Aprofita-ho. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Bonpreuesclat.com, més a prop teu.
Una hora i aquí no apareix ningú. Has esperat més del compte la teva grua aquest estiu? És el moment de canviar. Vine a Verti i tindràs l'assegurança de cotxe amb la millor assistència del mercat. Amb la més gran i més ràpida xarxa de grues des de només 180 euros l'any. I a més, ara regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Hi havia
una època en què les famílies es reunien un dia a la setmana per veure el capítol de la seva sèrie preferida, i la preferida acostumava a ser l'única que feien en les poques cadenes que hi havia. Parlem de títols recordadíssims com La dimensió desconeguda, Històries per a no dormir, MASH, Luz de luna, Canción triste de Hill Street, Star Trek, Galàctica, La casa de la pradera, Magnum o UV, però des de ja fa alguns anys les sèries han deixat de ser fenòmens puntuals i han inundat totes les pantalles, perquè, entre altres coses, també ens han inundat les plataformes i els dispositius digitals. Precisament, avui volem parlar del fenomen més recent de les sèries a través del llibre El gran atracón, que repassa una cinquantena de títols més importants i populars dels últims 30 anys. De Twin Peaks, El cuento de la criada, de Farmacia de Guardia, A la casa de papel i tants altres. Volem parlar amb dos dels seus autors, el Guillem Efemerí, que és crític de cinema. Hola, Guillem, bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el Carles Perelló, subdirector de Cerguilizados. Bon dia.
Bon dia.
I també, com sempre, amb nosaltres, el Pere Solà Ginferrer i l'Alejandra Palés, els nostres experts en sèries.
Bon Hola, dia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Juntets avui, eh?
Sí.
Compartim micro, no ens barallarem, ho prometem.
No.
A veure, de seguida entrarem a parlar en detall d'aquestes sèries, d'aquestes tres dècades, però per què això del gran atracón?
Doncs el gran atracón, sí, va ser, de fet, la primera idea que vam tenir, pràcticament. I ens va
abans el títol que el llibre.
Exacte, va ser abans el títol que el llibre, no vam optar per altres títols, no va haver baralles, va ser el gran atracón des de l'inici, i això fa una mica referència a totes aquestes èpoques històriques que sempre recordem, tipus la crisi del 29 o el crack, que recull la història com tendències o crisis que van marcar una època, no? I nosaltres considerem que des del 90, que és aquesta Twin Peaks i Farmàcia de Guàrdia, fins al 2020, sí que hi ha unes tres dècades que a nivell historiogràfic val molt la pena destacar, perquè considerem que és una edat brillant, i el gran atracón ens semblava com molt bon títol per fer referència a aquesta època daurada. No?
Només sèries espanyoles i americanes.
Sí, això va costar discussions, però sobretot va ser per facilitar-nos la vida. No?
Sí, per no morir en l'internet.
Exacte, teníem una llista tan gran de sèries allà a les pissarres de l'oficina, que era com abrumador, no? I vam dir, siguem racionals, pensem, i els vam adonar també que primer, que les sèries més populars acostumen a ser nord-americanes, i en aquest cas també ja tenien la lupa sobre les sèries espanyoles. I en aquesta tria, no, d'americanes i espanyoles, vam veure també moltes relacions entre totes dues sèries. D'una banda, no, com algunes sèries espanyoles imitaven alguns models nord-americans, no? Urgències, Hospital Central, les sitcoms, pues, es traduïen en 7 vides, així, i així anem veient també com un mirall de com es van relacionant. I després també una altra evolució interessant, que és La casa de papel, no, aquest relat cronològic, acaba sent una sèrie que triomfa a tot el món, no? Llavors passàvem de veure, d'importar sèries a exportar. I també en aquest joc jo crec que està una miqueta el relat del llibre.
Per què Twin Peaks, la primera?
Home, Twin Peaks perquè va ser el 1990 una sèrie d'autor, imagino que molta gent la coneixerà, del David Lynch, i que va estrenar Telecinco, que això molta gent no ho sap o no se'n recorda, quan Telecinco volava en aquella època. Doncs estrenava coses d'aquestes.
I no només això, sinó que havia programes especials del Garci,
sí, sí,
on feien comentaris
no
a la sèrie.
No se pierda el nuevo capítulo de Twin Peaks.
O sigui, coses que ja fem ara, que ens pensem que són la monda per fer un podcast comentant una sèrie, amb Twin Peaks ja es feia, per exemple, amb Telecinco.
I també ens agradava molt la idea, no, de que una mica el tret de sortida el donés aquest experiment que va crear després Escola a la televisió, i la sèrie espanyola més propera a aquesta estrena és Farmàcia de Guàrdia.
Sento aquesta música i no puc deixar de pensar en el vídeo viral d'en David Bisbal ballant això.
Home, això és un hit de la televisió, i va ser la primera sèrie original d'un canal privat a Espanya, que era Antena 3, que era la competència de Telecinco en aquella època, i que ens semblava una manera de començar el relat d'aquest llibre, un relat també és molt il·lustrat i molt gràfic, amb aquestes dues, no? Una sèrie espanyola, Farmàcia de Guàrdia, i una americana, que era aquesta.
Clar, és aquest mirall que
porta, no? Però que no s'hagués fet abans, diguem, de Farmàcia de Guàrdia.
Per començar, clar, és l'inici de les privades, no? I havien, les dècades anteriors eren només televisió espanyola, per tant, això ja canvia. I jo crec que és adaptar el model aquest de, sense ser una sitcom, per ser, és adaptar el model de les famílies tradicionals de les comèdies nord-americanes, no? En aquest model, aquesta idiosincràsia espanyola, perquè llavors, fins llavors no hi havia hagut una sèrie familiar tan així, no? Havien hagut més thrillers, sèries més de gènere, i en aquest sentit jo crec que és com, excepte potser Veracruz, que seria... de fet és el mateix creador, seria una miqueta de línia, és la sèrie que finalment sí que culmina el model de família tradicional que sempre s'exportava a les sèries nord-americanes, al model espanyol, i després d'aquí surt el patró per fer tantes altres, no? Médico de Família, Los Serrano, que seria la línia de sèries familiars espanyoles, no? Després hi hauria altres línies, però aquesta la marca Farmàcia de Guàrdia.
Una cosa que ignorava, ara que comentaves de Médico de Família, és que va ser un èxit encara més gran a Itàlia. I això és una cosa que
això passa molt.
De fet, a Itàlia es va fer un remake, italià. Vàries sèries espanyoles a Itàlia han tingut la seva pròpia.
Los Serrano és la que més adaptacions té.
I a més, depèn del país.
Té la història curiosa que ho va petar a Finlàndia.
Jo estava a Finlàndia i recordo estar en un bar veient Los Serrano la tele. Jo pensava, no ho entenc.
Però un moment, estava doblat al finès o era amb subtítols? Perquè llavors ja...
Jo m'imagino que doblat, però tampoc t'ho podria assegurar perquè estava en un bar. Estava en un bar menjant un entrepà.
Fins al punt que Fran Perea ara troba feina a Finlàndia. Sí. Fa sèries de finlandeses perquè el truquen, perquè és un ídol allà a Finlàndia.
Sí. Jo recordo d'anar, també estar de vacances a Finlàndia, entrar a un súper i veure una revista i dic, què fa Antonio Resines a la portada d'una revista de Finlàndia? No té cap mena de sentit.
I ara perquè hem canviat la visió de Resines els últims anys, però en l'època Los Serrano jo hagués pensat, hi ha coses que no cal exportar?
Des de la Playa, que també és d'aquestes sèries que ara penses que als 90 hi ha coses que sí que enyorem molt i altres coses que potser...
Eren forts!
Home, clar, però... La Isla de les Tentacions és una sèrie, no és ficció, però...
És que tampoc no estem tan lluny d'ella.
I a més és una sèrie que crec que encara ostenta el rècord de la sèrie més vista del món, si no recordo malament.
Sí, perquè era allò de sumar en tots els països i a més era un èxit brutal i d'aquestes sèries que a més repetien 50.000 vegades, que segurament sempre havies vist el mateix capítol repetit, perquè és allò que l'enganxaves en setmanes diferents i sempre, com que havien tants capítols i renovada tant, sempre agafaves el mateix.
I hem de recordar que l'eren, que no hi havia internet per accedir segons quin tipus de contingut.
Aquí volia anar també.
A Los Vigilantes de la Playa, i jo crec que va tenir molts de despertars fundacionals a nivell sexual. Jo potser en aquella època no sabia que era homosexual, però després de sobte un dia et claves un cop de cap a la paret, te n'adones i dius en David Chocachi, es deia Chocachi, no? Sortint de la piscina ho hauria d'haver intuït que era homosexual.
És que aquí hi ha una...
Això que deies de despertar sexual, me'n recordo que a Friends hi havia un gag recurrent amb Vigilantes de la Playa, que era el Chandler i el Joey veient la sèrie una mica a la càmera lenta amb aquelles butaques que tenien al seu pis.
Mira, ja que parles de Friends...
No em sona aquesta...
No.
És potser la sintonia de sèrie més... utilitzada fins a la sacietat.
Jo l'odio, aquesta cançó. L'odio, però potser perquè l'he sentit milions de vegades. I això és un èxit, això.
El fenomen aquest radiofórmula que dius, ja estic fart de la cançó, però...
No puc escoltar més vegades.
I la sèrie l'odies o no?
Jo crec que ha envellit malament. Jo crec que ha envellit malament. Però en el seu moment la vaig estimar tan profundament que jo crec que ocupa més un lloc de nostàlgia en el meu, diguem, en la meva ànima, que no al lloc d'una sèrie que segueixo veient i revisito de tant en tant. No la revisito.
Bueno. Jo l'he mirat dos o tres cops en els últims anys i crec que el timing còmic és espectacular . I la Jennifer Aniston com a actriu de comèdia, poca gent hi ha hagut millor que ella a Friends.
Sí, d'acord, i al final l'èxit es veu, no? L'estan recomprant les plataformes, la segueixen veient noves generacions. És veritat que hi ha coses socials que potser canvien, però és el que diu el Pere, les bones sitcoms, les que són acadèmiques, les que estan ben parides, independentment de com canvia el temps i les sensibilitats, hi ha coses que no passen mai de temps, no? Sí. I a mi em passava, per exemple, revisitant Cheers, no? Que ja ens anem als 80, que és encara més juny, però les coses estan tan ben parides a nivell de guió i de comèdia dels actors, que jo crec que en el cas de Friends és immortal, ja.
Millor Friends que Seinfeld?
No.
Són dues sèries molt diferents.
Va a gustos, no? Jo soc més de Seinfeld que de Friends, ho reconec.
Jo crec que Serializados són més de Seinfeld que de Friends.
Anem una miqueta més a culturetes.
Sou més Seinfeld, jo crec, totalment, perquè som més culturetes.
Si vols anar a cultureta, és Seinfeld, llavors, clar.
Seinfeld és potser menys accessible pel gran públic, no? En canvi, Friends és una sèrie molt fàcil per connectar.
Però és un humor molt tonto.
Clar, però és curiós.
Sí, 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 sí.
És que és més cultureta...
Jo no crec que
és més, no, és que no és més cultureta,
sí, és més
Yankee, Jerry.
Sí. Perquè si us fixeu, als Estats Units, sí, durant l'època d'esplendor d'aquestes dues sèries, que a més eren de NBC, de la mateixa cadena, les dues, l'èxit de Seinfeld era molt més gran. Tu veus les xifres de l'últim capítol, l'audiència supera la de Friends.
I també hi ha una cosa que jo crec que, o sigui, el fandom de Seinfeld ha creat un mite filosòfic al voltant de la figura de Jerry Seinfeld i d'aquesta, sí, sèrie de... És una comèdia que parla del no-res. I aquest nihilisme que li han adjudicat, uh-huh, a vegades el té i a vegades no. Uh-huh. I ells l'han comprat per una mica per fer bona prestigi a la sèrie.
Passem ja al...
Això ja és pell de gallina, eh?
Sí, això, sí, paraules majors...
Això ja no sé, on, no sé ni què dir-te, d'aquesta sèrie, del Soprano.
Per què és la que, diguem... Per què s'ha convertit tant en una sèrie de culte i per què la poseu també la primera dels 2000?
És que jo crec que, és que el Guillem... Jo no puc parlar, perquè el Guillem... No sé quantes vegades l'has vist.
Ja, sencera, 4, ara vaig per la cinquena, per la, sí, meva nòvia no l'ha vist, llavors anem fent.
Sempre trobes algú al teu voltant que,
sí,
no l'ha vist,
clar,
i dius...
Clar, i si no, canvio de nòvies. però és que, clar, és la sèrie que canvia el paradigma totalment. És la sèrie que comença l'era una miqueta, l'edat durada, aquesta que tant s'ha parlat dels 2000. Jo, més que a edat d'haurada, m'agrada més dir-li edat premium, perquè és ja quan canvia el xip de televisions de pagament, comencen a fer sèries, i l'espectador és més exigent, no? Perquè al final quan paga Estats Units, en aquest cas, és més exigent, i sèries que per buscar aquest prestigi, al final HBO era un canal que feia diners amb la boxa, però vol prestigi, busca sèries que trenquin els motges, no? I en aquest sentit, veure El Soprano, quan va sortir, era revolucionari. Era més sensibilitat cinematogràfica, no? I era una... Ara potser estem més acostumats a veure aquest tipus de sèries, però llavors era bestial. I és una sèrie que, al final, trencava molt... En el fons és el final una miqueta també del cinema de gàngsters, no? Llavors, servia com apèndix de Scorsese i Coppola i els seus relats de gàngsters i ficar-li un punt final a la màfia nord-americana que ha sigut iconogràfica en el cinema.
Jo crec que el gènere hi va tenir molt a veure, sí, perquè associàvem un perfil de protagonista, correcte, així, i els mafiosos ho associàvem al cinema de pantalla, amb Robert De Niro, sí, o Joe Pesci.
Tu venies de Coppola, d'un mafiós molt concret, i de sobte tenies un mafiós amb bata, sí, d'estar per casa i menjant espaguetis,
no, però si és
un
os grizzly,
i dius, això què és?
I després això que inicia també l'era dels antiherois, dels Walter Whites, dels John Drapers, de... Fins llavors els protagonistes eren persones amables, no? Persones simpàtiques. Aquí ja és un assassí, un mafiós, un lladre. Té totes les característiques per caure's malament. Colors. I en canvi ens cau bé.
Hauríem de tancar ja l'era dels antiherois? Perquè ho acabes de dir. Després hem tingut Breaking Bad, House of Cards, etc.
Jo tinc tres coses que vull que acabin, que és l'antiheroi, la dramedy i la distopia. Ja està.
Jo voto distopia.
Prou. No, distopia, que els nens aleshores es creuen que... creixen,
no,
els nens creixen pensant que el món ja s'ha acabat.
No volem més.
Estem educant ja.
I necessitem més utopia que distopia.
Ah, exacte.
Efectivament.
Més Ted Lassos i menys Black Mirror.
Això que comentava, no? aquesta dècada, tu deies que no, o sigui, aquesta dècada premium, uh-huh, això, és a dir... Res millor s'ha fet després? És a dir, no hi ha res que superi les sèries que s'han fet, o algunes de les sèries, evidentment, que s'han fet en aquesta dècada, o ara hi ha hagut sèries dels últims anys?
Molt bona pregunta. Hi ha una anècdota, és una anècdota, és un fet, però que nosaltres vam tenir molts problemes a l'hora d'escollir quines eren les millors sèries de la dècada dels 2000, perquè n'hi havia moltes molt, molt, molt bones. En canvi, a la dècada dels 10... fins al 2020, vam tenir molts problemes perquè no hi havia tantes. Sí que hi havia Joc de Trons, hi havia... Però, realment, als anys 2000, nosaltres creiem que era quan realment la conjunció entre un públic exigent i de nicho i unes productores que tenien potser uns ingressos que venia de l'esport o venia d'altres bandes, tenien el permís d'arriscar i de fer realment continguts que anessin més enllà de la tendència televisiva, una mica més d'estar per casa i, sí, fer obres mestres. I jo crec que sí, que potser als 2000 és irrepetible.
S'ha perdut el risc, no? Les grans plataformes no volen arriscar, i també veig que hi ha molta relació entre els canvis que van succeir, no? De fet, aquests 30 anys que cobrim són èpoques de grans canvis, no? Abans hi havia noves privades, però és que després les cadenes de pagament, després internet i el que suposa, després les plataformes.
La pirateria, no? També és un tema important.
I crec que precisament Lo Soprano i totes aquestes sèries van suposar un canvi. Com que van suposar un canvi, l'impacte que tenim d'elles és molt més gran. Per això recorrem abans, també, de l'època de les plataformes, les primeres sèries que van impactar, House of Cards, per exemple, i en canvi les següents, ja com que estem amb el ritme de que cada setmana
bueno, és això,
hi ha una nova, l'impacte és més curt.
És l'apartament aquest,
no? Ah,
no?
I que és això, que el temps que duran en la teva memòria és molt, molt curt. Mm-hmm. És aquesta com espècie de bulímia de sèries que te'n passem.
Sí. Total. I a més jo que tinc TDA, imagina't, ja és una dispersió mental absoluta i retroalimentada.
I una cosa que també us diria que passa, que és aquesta cosa que a vegades és com més fàcil i més còmode mirar l'última que ha sortit, encara que puguis pensar que això, que no allò que jo, per exemple, tinc pendent, doncs, veure The Wire, no? I és, sé que l'he de veure i sé que m'agradarà i sé que m'encantarà, però em fa mandra ja posar-m'hi, perquè ja igual no suporto com abans saber que m'enfronto a una sèrie doncs, d'una certa densitat, d'una certa llargada, que no sé, i en canvi igual me'n puc empassar una de que és igualment llarga, però que em suposa menys esforç i que potser me la trobo allà i que només he de clicar i d'això, no sé.
És un punt de desconnexió, no? En el moment que tu decideixes revisar una sèrie antiga, et desconnectes dels que està passant.
No la pots comentar el dia següent a la feina, clar, és tot un...
No, i jo crec que la sensació que tenim quan hem de mirar sèries ara mateix és com quan arribes a l'estació de tren o de metro i està a punt de marxar el tren i has de baixar corrents les escales. Jo cada cop que miro una sèrie em sento amb aquesta pressió de l'he de començar ja, l'he d'acabar ja, i n'apareixerà una altra d'aquí 3 segons que hi arribaré tard.
Mira, ja per acabar, gairebé. Jo diria que aquesta va ser una de les sèries que almenys de les que més es va comentar en cert moment i que més vam tenir la sensació que estava canviant alguna cosa com a espectadors, no? I també a nivell de mitjans
és... Sí. Perdidos.
Sí.
Perdidos per qui no hagi reconegut la...
Sí, és que clar, és una cosa que... Bueno, sintonia, per dir-ne d'alguna manera,
sí,
no?
Era com... Ni sèrie, per dir-ne d'alguna manera, no, home.
Breu, però molt, molt immersiva, aquesta sintonia. Sí, era espectacular, amb aquells 5 segons, com t'endinsaven, era com entrar en el cau de conill d'Alícia en el País de les Meravelles.
Total.
Per mi és la sèrie que, abans que parlen dels canvis, no? Enganxa el fandom d'internet, no? Les teories.
És la bisagra.
Entrar als fòrums, especular... Mm-hmm. És la sèrie que fa que neixi tot això i que va més relacionada també amb el boom de la pirateria, que no ens enganyem. La pirateria ha ajudat a que es consumeixin aquest tipus de sèries.
I
també,
que les indústries se n'adonin d'on està ara mateix el consum.
I segurament sense aquest consum de pirateria amb Lost, aquest hàbit que tenim ara a veure plataformes no hagués sigut igual, no? O potser no s'haguessin animat a sortir més tard les plataformes, tinc la sensació.
És la idea de l'engagement que diuen els americans, aquesta sensació de que no ets un espectador necessàriament passiu, sinó que fas un visionat proactiu, que vols comentar-ho a la feina, busques en els foros, però jo crec que a nivell de què ha portat la sèrie com a tendència... El que va portar va ser nefast, perquè tot el que ha vingut, que era hereu directe de Perdidos, era manipulació, amps ficats per tot arreu per enganxar-te, una mitologia mal portada, és com
que també tot això va nefast. També és una guia pràctica per olorar-te els següents enganys, no? Llavors, hi ha sèries que dius, això serà com a Perdidos, passo. I al final t'estalvies temps.
És un sentit pràctic. Però ens ha costat molt, jo crec que desenvolupar aquest olfacte.
Llavors, jo, a més, el subtítol de la fitxa del llibre de Perdidos és Nunca el tiempo es perdido, en el sentit de dir, és molt fàcil recordar-la malament, no? I dir, vaig perdre el temps en Perdidos perquè no em pagava al final. Però al final no és un temps perdut, perquè ens servirà també per aprendre a que les properes Perdidos ens les olorem una miqueta abans i les tallem de sec quan toqui.
Tres vegades la vaig veure.
Déu-n'hi-do, o sigui que tu ets encara ets fan.
Ara ja no sé què dir-te. A veure, jo en tinc un bon record,
Home,
al final hem guanyat més que hem perdut.
És que ara sembla que no ens agradi.
És fàcil criticar-la.
Sí que va una mica de sabor, una mica agradós al final, amb aquell final, però jo crec que és una sèrie pilar absolut.
Era tan pilar que jo recordo robar la connexió d'internet dels veïns per baixar-me els episodis.
Sí,
allà va començar el Pere més seriós.
I molts crítics de sèries han construït la seva carrera a partir del boom de Perdidos.
Totalment.
El gran atracón, 30 anys devorando sèries. N'hem parlat aquest matí amb dos dels seus autors, el Guillem F. Marí i el Carles Perelló. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
De seguida continuem parlant de sèries amb el Pere Solà, Jim Ferrer i l'Alejandra Palés. Sèries per aquest pont.
RAC 1.
On has comprat aquesta cadira de rodes elèctrica tan lleugera que t'hi cap al cotxe i a l'ascensor?
A Ortopèdia Premium. Tenen més de 250 metres quadrats d'exposició, la més gran de Catalunya, amb tots els models de cadires i scooters. I fan demostracions a domicili.
Troba'ns a ortopediapremium.com. Som a Sant Adrià del Besòs. Recupera la teva autonomia. T'ho mereixes.
Aquest Nadal regala a Lura, un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuja els convencionalismes i regala a Lura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
27a Fira de Nadal i del Torró Artesà de Cardedeu.
Del 9 al 12 de desembre, als carrers i places del centre t'hi esperen més de 150 parades amb articles de motius nadalencs, d'alimentació i per regalar aquestes festes.
I activitats infantils com el tió, manualitats, concerts, xocolatada i l'escudella i les torrades al voltant del foc de la fira.
Viu el Nadal a Cardedeu.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill. Però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna. El tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a regalateatre.cat.
Quedem així, Melció.
Sí, Noel, tu t'emportes les butaques i el Baltasar, el Gaspar i jo els sofàs i les xeslongs.
A Galeries del Tresillo hem d'incorporar noves col·leccions, així que hem posat d'acord el Pare Noel i els Reis d'Orient perquè ens ajudin amb l'estoc. Aprofita per emportar-t'ho tot amb descomptes increïbles i entrega immediata abans que s'ho emportin ells. Galeries del Tresillo, et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Obrim el 6 i el 8 de desembre.
Somies en formar una família? A Eugin som especialistes en fertilitat i reproducció assistida i fa més de 20 anys que ajudem a dones com tu a fer-ho realitat. Demana la teva primera visita gratuïta al 900 510 520, a eugin.cat, o visita'ns a Barcelona al carrer Balmes 236. Eugin, somnis compartits, famílies úniques.
Molts ja ho han aconseguit. Estic segura que tu també pots. Soc la Maria del Carme Benús, directora de Samsara, agència per trobar parella. A Samsara et presentarem la parella que desitges. Som matchmakers certificats. Truca'ns al 93 362 23 29. T'esperem. Samsara.es.
L'olla més gran de Catalunya arrenca el bull.
Del 2 al 11 de desembre, vine a tastar el brou termal i a provar la carn d'olla del Mercat de Nadal de Caldes de Montbui.
Durant 10 dies, desenes de parades amb productes nadalencs, food trucks i activitats per tota la família.
Més informació a visiteucaldes.cat.
Caldes de Montbui, el poble que bull.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. Descobreix tot el que t'ofereix Sant Boi a la Fira de la Puríssima els dies 6, 7 i 8 de desembre. Fira de Nadal, jardineria, mercat gastronòmic, artesania, automoció i mobilitat sostenible, entre moltes activitats més. Sant Boi, una ciutat implicada amb la sostenibilitat. Sant Boi, pura inspiració.
Domenio Wines, Vallcellers Domenys, productes de qualitat, de proximitat i d'un celler cooperatiu centenari. Aquestes festes, domeniowines.com. Vins i caves fets amb ànima des de 1917.
La venda de proximitat està regulada i permet identificar els pagesos catalans que venen ells mateixos els seus productes al públic segons el decret 24-2013.
El món a RAC 1, amb Albert Sol.
Tornem a seguir amb el Pere Solà, Jim Ferrer i l'Alejandra Palés. Escolta, ens han deixat aquí el llibre d'aquest del Gran Atracón i volia comentar abans de res, m'han semblat brutals les il·lustracions que hi ha, tant la de la portada com més enllà de totes les que hi ha per cada sèrie de la Mar Guixé, que són una passada. És a dir,
val... Està molt ben editat.
Sí, són molt xules.
Sí, sí, és a dir, el llibre, el contingut, evidentment, és molt interessant, però a més aquestes il·lustracions que encara fan que sigui més interessant de llegir aquest llibre, el Gran Atracón. Què hem de parlar avui? Sèries del pont, eh?
Sèries per mirar aquest pont. Durant el pont.
Sí. Va, per aquí no comencem.
So, what can I help you with, G? Comencem per The Patient, que és una sèrie amb una premissa que jo crec que que a la gent li agradarà i que serà una sèrie de culte, jo crec, en el futur. Quedem-nos-hi. Psiquiatre és segrestat per un psicòpata que vol deixar de matar. El psiquiatre és Steve Carell. Està creada per els responsables de The Americans. I són 10 episodis d'aquest enfrontament cara a cara, que a més és com pausat. És un enfrontament més cerebral que creat des del suspens. Val la pena fer-hi un cop d'ull. Són 10 episodis de mitja hora i s'acaba. O sigui, la gent té un compromís per aquest pont, però no s'està comprometent de per vida.
Això ens interessa, eh? A més, si es pot acabar, començar i acabar, molt millor.
I notes molt la dedicació dels guionistes per tal de tenir-ho controlat tot. Jo crec que en algun moment podria tenir una miqueta més de ritme, o trobo a faltar que no aprofitin els ganxos del thriller, però és recomanable, és molt recomanable.
Tu, Alejandra, vols parlar de The English, una minissèrie per reconciliar-se amb el western.
I'll tell you a story.
Sí, haig de reconèixer que m'ha sorprès a mi mateixa, perquè jo no seria gaire fan d'aquest gènere, però crec que és una minissèrie que està superbé. És una producció de la BBC, que es pot veure a HBO Max, i la protagonista és la Emily Blunt, que interpreta una dona anglesa que al segle XIX viatja a l'oest per venjar la mort del seu fill. Allà coneix un indi pony que ha format part de l'exèrcit de cavalleria nord-americà, que també vol fer un viatge per l'oest per reclamar unes terres, i s'uneixen, creen una unió entre els dos i neix una relació que és bastant fascinant. A mi, que no m'agrada el gènere, m'ha agradat molt, perquè més crec que intenten reinventar-lo una miqueta, ni que sigui per la manera d'expressar-se dels personatges, no té aquella... No és gaire... com ho recordem de les pel·lícules antigues, saps? Que sí. Potser ens allunya una mica. I perquè visualment em sembla espectacular. A més, l'han rodat a Castella-La Manxa.
Carai.
I jo he flipat, perquè són uns paisatges que dius, mare meva...
On són?
On són? Molt xula visualment. I té 6 capítols. Minissèrie, també, com The Patient. Tampoc us heu de comprometre tant.
Més sèries. Una que el Pere diu que és una de les joies ocultes de Netflix.
És fàcil passar-la d'aquesta sèrie. Un, perquè és sueca, i perquè va sobre un príncep suec que s'enamora del seu company a l'internat. Això ens ho sentim i pensem, això serà com Élite a la sueca. No. És una sèrie molt sensible, molt versemblant, gens mamarratxa, que posa els sentiments al centre i que, de fet, la figura del príncep o com és l'internat, tu creus al 100%. A més, és una sèrie que hi ha gent aquí a RAC1 que confirma que és boníssima, perquè en Pere Mas el tenim enganxadíssim, a Jóvenes Altezas. De moment té 2 temporades de 6 episodis. És de les coses adolescents més tendres que podeu trobar, i a més, al final de la segona temporada, per mi, és un dels moments seriàfils d'aquest 2022.
Això és a Netflix. Ara, una altra, que és a Filmin, que també l'Alejandra diu que és una joia, en aquest cas recuperada.
Exacte. Ara que parlàvem d'això, de veure sèries antigues que en el seu moment no vam poder veure i trobar-hi temps, doncs El Pont és un bon moment per trobar aquest temps. Sí. I jo volia recomanar aquesta minissèrie, que es diu Pétalo Carmesí Flor Blanca, que és una adaptació d'una novel·la del Michael Fiber i que a mi em sembla totalment hipnòtica. Explica la relació d'una prostituta amb l'hereu d'un imperi de perfumeria. No us espereu història victoriana, dolça i un amor preciós, és tot el contrari. És una història sòrdida, és bruta, és intensa i té una... està tan ben tractada la imatge, el color, només per això ja val la pena. I realment és que jo la recordo de veure imatges i que se'm quedessin per sempre dins del cap.
Jo diria que si alguna vegada la gent mira ficció d'època i es pregunta, però la gent com pixava, la gent com anava al lavabo, doncs és una sèrie que bàsicament t'ho mostra, és la cara oculta de l'època.
O sigui, no és amable.
I precisa. Com és un maquillatge d'aquella època quan no està ben aplicat o no tens pasta o tal. És molt interessant en l'aspecte estètic.
Sí.
Més sèries.
We're definitely on the lookout for breakthrough shows. So, what do you got?
Aquesta la porto sobretot per als amants de Modern Family. És Reboot. La tenim a Disney Plus. I a més, és una barreja, podríem dir, entre Modern Family i una vessant molt més metatelevisiva, perquè va sobre una guionista prometedora que vol rellançar una sitcom que té 20 anys i contracta els actors que no han fet res de bo la seva vida. A més, ha de treballar amb el creador de la sèrie original i que no li deixa fer tots els experiments a nivell conceptual que vol fer. I a mi m'agrada perquè, veient Reboot, me n'he adonat de com trobava a faltar Modern Family quan estava en estat de gràcia, les dinàmiques entre personatges, com combinava les diferents trames, o com es podia passar un episodi sencer que t'estava preparant un gag d'aquells per fer-te riure bé, i en aquí li surt molt bé la jugada. A més, trobareu a actors coneguts com Paul Reiser de Boig per tu, o la Rachel Bloom, que és la creadora de Crazy Ex-Girlfriend, que és de les favorites.
A mi la sèrie m'està agradant, i precisament perquè surt la Rachel Bloom, que jo la tinc com molt identificada amb Crazy Ex-Girlfriend, i aquí fa una cosa bastant diferent, perquè Crazy Ex-Girlfriend tenia un component com personal molt potent i a vegades molt histriònic, i aquí és una altra visió d'ella, i m'ho estic passant molt bé.
I és accessible, però també reconec que si tens fills adolescents la pots mirar amb ells, però no la miris amb nens petits com miraves Modern Family, perquè té un punt una miqueta més adult.
Això és a Disney Plus. Un altre que d'aquests dies se n'ha parlat força a Twitter.
Belén, esto es el fin, te lo juro.
No, sí, això és autodefensa, que tampoc la podeu mirar amb nens.
No! No, millor que no.
Millor que no. Millor que no. Autodefensa és una de les sèries de producció pròpia de Filmin. És una autoficció protagonitzada per la Belén Barenys, que és la cosina de Rigoberta Mandini, i la Berta Prieto, que a la vida real són millors amigues. A la sèrie també fan una versió, jo crec que és una versió d'elles mateixes, no sé si és versió o és 100% realitat, i són dues noies de la generació Z, amb una vida bastant punky, que surten molt de festa, que es droguen bastant, però que alhora tenen moltes inquietuds de com serà el seu futur i molta angoixa. I només perquè per la polèmica que ha generat fins i tot abans d'estrenar-se, que molt bé, era una polèmica una mica absurda, no?, de gent dient estem farts de veure sèries de noies que es droguen. Bueno, hi ha d'haver-hi sèries de tot, vull dir, podem veure Autodefensa i podem veure La vida sexual de les universitàries i no passa res, vull dir, hi ha d'haver-hi per tot. I crec que és interessant, algunes de les idees que plantegen a mi almenys m'han fet pensar. I l'han comparat molt amb Cardo i jo no hi estic gaire d'acord. No. Crec que el to és totalment diferent. Només pel que ha fet que surtin noies joves que es droguen, no crec que se l'hagi de comparar amb Cardo.
I el que se li ha de reconèixer a la Berta Prieto i a la Belén Barenys és que han decidit fer un joc de miralls, l'autoficció, i tens la sensació que davant del dubte de, ai, ens atrevim a fer això? Doncs elles s'hi han llançat de cap, i aquesta valentia és d'agrair.
Un altre.
Una novel·la.
I de què va?
De nostra vida.
Aquesta sèrie és Fàcil, que s'ha estrenat a Movistar i que va sobre quatre dones amb diversitat funcional que viuen en un pis tutelat. El que és més interessant és que, per un costat, és una sèrie feel good, o sigui que et desperta molta tendresa, que et fa sentir bé, però per l'altra és molt dura. O sigui, els obstacles que es troben les protagonistes, que poden tenir, que pot ser des d'una paràlisi cerebral a una disminució psíquica o d'altres circumstàncies de salut, els obstacles estan tractats des de la versemblança i estan tractats, sobretot, sense edulcorar-ho. No et fan creure que la vida és meravellosa. No és allò de... Et troben un problema que els hi van a fer una revisió del pis i acaben rient i ha sortit tot bé. No. Et planteja de debò els reptes de com pot ser una... De persones vulnerables en un sistema que, si no segueixen unes normes que potser molts de nosaltres no seguim, es trobaran en una residència i havent de prescindir de la poca llibertat que tenen.
Sí que és veritat que és una sèrie bastant crítica amb el sistema i sobretot amb les persones que tenen cura de les persones amb diversitat funcional, tot i que l'autora del llibre en la qual es basa la sèrie, que és la Cristina Morales, va fer una columna a Rock Deluxe que li semblava que la sèrie era massa edulcorada i, bueno, es va carregar la sèrie totalment abans i tot de que s'estrenés, perquè li semblava que era poc transgressora o que s'enfrontava poc al sistema.
A mi no m'ho sembla, i crec que l'Anna R. Costa, que havia firmat Tarde Madrid amb el seu exmarit, amb en Paco León, ara que firma aquesta sèrie com a creadora, demostra que és del millor que tenim a televisió com a guionista, i crec que el repartiment amb Anna Castillo, Natalia de Molina, Anna Marquesi i Coria Castillo és espectacular.
Dues més per acabar.
El que volia recomanar així amb moltes ganes és Andor, que és la nova sèrie de l'univers de Star Wars, que potser n'estàvem tots una mica cansats, però aquesta és la bona, de veritat, us ho prometem. Crec que el Pere
també
està
d'acord. És bona, és molt bona.
És bona, és molt bona.
I cada cop és millor, i cada cop és millor.
Exacte, no hi ha Jedis, però... I potser millor, i bàsicament explica com es construeix una revolució, i val moltíssim la pena, i tindreu ganes de fer la revolució també vosaltres.
I una última.
Hola, hola, sí, perdona, mira, no me conoces de nada, pero es que...
I acabem amb Smiley, perquè també durant el pont el que vols és una cosa que et doni bon rotllo. I aquesta sèrie que estrena Netflix ara durant el pont ens planteja una història d'amor entre Carlos Cuevas i Miquis Parvé, que el que té és que és extremadament simpàtica. És una sèrie que et transmet aquell aroma de la comèdia romàntica tradicional, i en aquest cas amb dos nois, que un és en Carlos Cuevas, que fa d'un tio ciclat, d'aquests que es pren batuts de proteïnes per esmorzar, i en canvi, per altra banda, en Miquis per bé com un home que no para tanta atenció al seu físic, un arquitecte en teoria avorrit, i d'aquí surt una història d'amor amb espurna i sobretot amb aquesta gràcia de les bones comèdies romàntiques.
Doncs jo crec que tenim material per dos o tres ponts, o quatre.
Sobre.
Pere Solà, Jim Ferrer, Alejandra Palés. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Bé, el mapa indica que és la segona sortida.
Clar que no. Si sortim per aquí anem cap a l'est i és per l'altra banda. Fixa-t'hi bé.
Que sí? Ara en sabràs més tu que el mapa i la tecnologia?
A veure, ensenya'm el mòbil. Coneixent-te segur que vas escriure malament la destinació.
Al volant, apartar la vista de la carretera pot provocar un accident. No te la fotis. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya.
Quan descobreixis totes les idees que tenim a l'Heroi Merlin per aquest Nadal, desitjaràs que duri per sempre. Al voltant de l'arbre, a la teva terrassa il·luminada, asseguts a taula, celebrant amb els més petits, fes que el temps s'aturi amb la millor decoració als millors preus, només fins al 26 de desembre. Compra l'Heroi Merlin.es a l'app al 910 49 99 99 o vine a la teva botiga l'Heroi Merlin.
Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys, amb el Laureano, que és mi aprendiz. Som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid, del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sabes que haces con tu mujer cada noche.
Tranquila,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
I acabarem amb el diàleg. Ramon Bartolí, bon dia.
Hola, Albert Sort, què tal, com estem?
Bé.
Escolta, que m'ha sorprès molt veure que el tenim el jefe donant voltes per la redacció. Després em diu a mi que sóc el cap d'Extintors de RAC1 i de l'edifici sencer, però ell també quan vol s'hi posa que dona gust, eh?
Vols que ara raci de...
No.
Del Basté, eh?
No. De fet, em va molt bé perquè així puc acabar de liquidar talls d'aquests que no sempre trobo un moment per remetre'ls. Un d'ells, doncs, com et podies imaginar, és del Jordi Basté. Fa uns dies començava el programa Una mica accidentat.
D'aquí un mes la loteria. Molta preocupació...
Cuida!
Molta preocupació... Tornem-hi. Molta precaució avui.
Va tot bé?
Fa molt vent. També a l'Empordà i el 90%...
¿Qué quiere usted decir?
El 90%... Perdó, el 90 km per hora...
Ho han explicat molt bé.
Fer un embolic, vaig mirant pel passadís que no fos que aparegués. I és que tenim un altre tall, perquè segons ha sabut RAC1...
Segons ha pogut saber RAC1, d'aquestes, més de 29.000 prenen antirretrovirals cada dia. Antirretrovirals cada dia.
Vinga, va, i acabarem amb un altre tall de la casa de la Mònica Usar, que li va sortir un gall inesperat perquè no estava previst i perquè va sortir en un moment poc oportú.
Mònica Usar, bon dia.
Bon dia.
Ja sóc...
Un gall.
Bueno, ja són 268 els morts pel terratrèmol d'Indonèsia.
Que tant m'agrada molt, saps? Allò... Riem i ara donem pas a una notícia que és un drama mundial.
Quan feia que no tiraves tres talls?
Ben bé dues setmanes o així.
En fi, nosaltres hi tornem demà. A partir de les 8, demà, que és dia festiu, i serem aquí amb Tertúlia, Bernat Adeu, Lola García, amb tot l'ossada, Toni Aire. Fins demà, que vagi bé.